Revolució 4.0 amb Chantal Llavina.
Hola, què tal? Com esteu? A Espanya es construiran d'aquí al 2030 500 hotels més. Això vol dir que s'afegiran 40.000 noves habitacions a les gairebé 700.000 que hi ha actualment. Una notícia que ens fa pensar que el turisme seguirà sent un dels motors de l'economia espanyola. De seguida li preguntarem què li sembla aquesta notícia a Santiago Niño Becerra, que sempre diu que cal apostar per una economia no tant de serveis i amb més valor afegit. Veurem si li fan cas, però jo m'atreviria a pronosticar que quan estiguin construïdes les 40.000 habitacions s'ompliran de turistes. Open up and let it out. Avui, com dèiem, intervenció de Santiago Niño Becerra, avui secció Premium, perquè tenim moltes notícies econòmiques per comentar. També parlarem de les anomenades startups Deep Tech, és a dir, de les empreses emergents en base tecnològica i científica. I avui també rebrem a l'il·lustrador Pepe Serra, que ens ve a presentar un llibre necessari i de títol provocador. Jo no sóc creatiu. Us heu pensat si vosaltres sou creatius? Jo no sóc creatiu. Acabarem el programa parlant de bessons digitals, què són i com funcionen i per què serveixen. I una cançó que arribi quan no arriba l'aire i en el moment més vulnerable ens ajudi a anar endavant. Tercer oient, recordeu que aquest estiu Revolució 4.0, els millors moments, de 11 a 12 de la nit, del 20 de juliol fins a finals d'agost, de dilluns a divendres, a l'antena de Catalunya Ràdio, els millors moments. I ara sí, com serà el món de demà? Comencem a revolucionar-nos.
Revolució 4.0, Catalunya Ràdio. Desena temporada amb Chantal Llavina. Masterclass Becerra. Amb Santiago Niño Becerra.
El Mundial de Futbol, que s'està celebrant aquests dies, farà incrementar més de 40.000 milions de dòlars al PIB mundial. Tot i així, sembla que tampoc serà cap gran negoci per als països anfitrions, els Estats Units, Mèxic i el Canadà, perquè el que facturen per una banda ho perden per l'altra, perquè el Mundial els obliga a paralitzar moltes altres activitats econòmiques. Resumint, que potser el Mundial mou molts diners, però probablement, i com passa molt sovint, aquests diners aniran a parar a les butxaques d'uns quants escollits. The way you walk, the way you understand me, the way you move, the way you just whisper me, the way you touch. Què tal, Santiago Niño Becerra? Què tal? Com portes la calor? Com estàs?
Bueno, pues estic bé, però la calor fatal, horrible.
Fatal. Bé, però escolta, aquest estiu l'hem de passar, eh? Per tant, platja, Santiago, no? Aire i actitud positiva,
sí,
no? Sempre.
I Coca-Cola fresca.
Sí, i Coca-Cola fresca. Escolta, deia, al parlar del Mundial, parlava ara també del turisme. Tu sempre dius, que no pot ser un model econòmic tan basat en el turisme. La notícia dels 500 nous hotels no et deu agradar gaire, no? Què em diries? 500 nous hotels, déu-n'hi-do, no?
Bueno, hi ha una cosa que ja ha quedat superdemostrada i a l'informe Fènix, que han tret aquest grup d'economistes catalans, ho deixa molt clar. El problema de basar una economia en els serveis, i sobretot en els serveis de baix valor afegit, com és el turisme, això implica una baixa productivitat i implica uns baixos salaris. És a dir, amb aquest informe, Chantal es diu que qualsevol salari brut anual per sota de 29.000 euros està subvencionat, no és rendible, perquè consumeixen més serveis del que generen. Llavors, continuar apostar per al turisme amb aquesta línia, jo crec que la lectura que jo faig, jo crec que el que implica, el que significa, és que no hi ha alternativa, o no se sap trobar alternativa, i això és molt perillós.
Ja. Turisme, i hem de parlar també aquest final d'estiu d'uns acomiadaments, que a mi em preocupen. Volkswagen, atenció, 100.000 acomiadaments, aquesta xifra, no? 100.000 quantitat enorme, és els llocs de treball que podrien desaparèixer del gegant Volkswagen, i això és més o menys un de cada 7 treballadors. Santiago, quina lectura en fas? Perquè és una marca de cotxes que jo recordo de ben jove, no? Que ha estat sempre, doncs, els alemanys molt potents, però ara amb tots els cotxes xinesos i a més amb també tota la competència japonesa, ha patit molt, no? En aquest cas, aquesta companyia. Què et sembla, no, aquesta xifra?
Bueno, però és que, a veure, això ens sorprèn molt perquè, clar, són 100.000 de Volkswagen, però els acomiadaments en les darreres setmanes anunciats per grans empreses s'apropen als 400.000 a tot el món, Chantal, 400.000, 380 i pico mil. Clar, què és el que passa? Per una banda, tens una tecnologia que cada vegada necessita menys factor treball en el sector de l'automòbil. És a dir, el sector de l'automòbil és capital, és purament capital. En segon lloc, els processos d'enginyeria cada vegada són més precisos i necessiten menys persones. I per altra banda, en el món de l'automòbil, a nivell mundial, hi ha un excés d'oferta. Amb el qual que significa? Bueno, significa que, evidentment, sobre capacitat d'oferta. Què s'importa? Quines marques o quins models s'emporten aquesta oferta? Evidentment, els que ofereixen més per als diners que cobren. És que no hi ha més.
Però hem de dir que la competència amb els cotxes xinesos, perquè ara mateix ja saps que s'estan implantant la meitat de preu, els cotxes xinesos es comencen a notar molt en el sector, no? Per tant, em diries que aquesta mesura d'aquests acomiadaments respon també al que està passant amb la competència dels cotxes xinesos, no?
Evidentment. Mira, Chantal, jo conec un cas, un conegut meu. Sí? La setmana passada es va comprar un cotxe elèctric 100% xinès. No, evidentment no diré quina marca, no? I jo li vaig preguntar, li va costar 36.000 euros. I jo li vaig preguntar, escolta'm una cosa, amb una marca europea equivalent, quant hagués costat aquest cotxe semblant? I em va dir, no existeix. És a dir, per tenir un cotxe amb les prestacions i amb l'equipament que té aquest cotxe de 36.000 euros, hagués tingut d'anar-me a BMW o a Mercedes, i a partir de 80.000 euros. És a dir, les coses han arribat aquí, Chantal, eh? When you call my name, it's like a little prayer. I'm down on my knees, I wanna take you there. In the midnight hour, I can feel your power, just like a prayer. Santiago Giga, Factoria IA, n'hem parlat moltíssim, també al programa, mentre Alemanya Volkswagen pateix aquí, grans empreses se sumen a aquest macroprojecte i això ens fa ser optimistes. Empreses com, atenció, Telefònica, Banc Santander o ACS de Florentino s'han sumat al consorci públic-privat. A partir d'endavant, la Giga Factoria IA, que es vol fer a mora de la nova, l'altre dia els veiem reunits amb Pedro Sánchez a la Moncloa i també amb el nostre amic Francesc Fajula, que havia estat al Mobile i que ara serà l'encarregat de dur aquesta Giga Factoria. I, per tant, que s'hi sumin tots ells, s'inverteixen, atenció, oients, són molts diners, 1.500 milions d'euros, que ens fa pensar, 1.500 milions d'euros són molts, ens fa pensar que la candidatura triomfarà, perquè el projecte serà aprovat per la Comissió Europea d'aquí uns mesos, perquè, clar, si inverteixes tants diners, Santiago, i després no ho aproven, suposo que és segur, no, això? Què em diries? No, que sí, possible, quasi segur que es farà. El que passa és que jo aquests grans projectes, sí? Com per exemple els centres de dades, no?, que s'estan posant a l'Aragó, jo el que no acabo de veure és l'impacte, sobretot a curt i a mig termini, que tindrà sobre el dia a dia de l'economia, en aquest cas de Tarragona. Perquè la construcció, sí, evidentment, la construcció intervendrà moltíssimes persones. Ara, que cuidado, perquè, per exemple, la fàbrica xinesa de bateries d'Aragó, pràcticament tots els obrers són xinesos, és a dir, els han portat i després els tornaran a endur, És a dir, però durant la construcció, d'acord, però després aquest tipus d'instal·lació necessiten una mà d'obra que no és moltíssima i a la vegada necessiten un nivell de qualificació molt elevat. Llavors, la pregunta és, aquí a Espanya tenim aquesta mà d'obra amb qualificació per poder subministrar aquestes factories? No ho sé, no ho sé. És a dir, és que la notícia és bona, això per descomptat, però l'impacte amb l'economia, en aquest cas a Tarragona, a curt i mig termini, s'ha de veure.
Molt bé. Recordem, quin impacte real pot tenir aquesta infraestructura sobre l'economia del territori. Tu parles de que cal més valor afegit en l'activitat econòmica en aquest sentit, no, Santiago?
Sí, és a dir, per exemple, a mi, més que aquests grans megaprojectes de gigafactories i coses d'aquestes, sobretot jo m'agradaria més, per exemple, que una tecnològica posés a Tarragona un centre de recerca i disseny, per exemple. El que ha fet Google a Màlaga. Ara em diràs, bueno, però això ha sigut molt negatiu per l'increment de preus de vivenda a Màlaga. Correcte, però això s'ha de planificar. El problema és que a Màlaga no es va planificar absolutament res. Però és a dir, aquest tipus de projectes, centres de recerca, de disseny, atrauen persones, persones que consumeixen, moltes, al nivell de qualificació, moltes poden ser espanyoles. És a dir, hi ha un moviment intern. Persones que estan fora poden retornar. Persones que estan fora, vull dir, espanyoles, poden retornar. És a dir, veig que té un impacte territorial més elevat que no, per exemple, un centre de dades. Come on and cha-cha-cha with me.
Temes avui amb Santiago Niño Becerra, a veure, situació econòmica actual, ara parlarem de la situació econòmica perquè hi ha dades, Santiago, que conviden a l'optimisme, no? Però en canvi n'hi ha d'altres de realistes que ens fan tocar de peus a terra. Per exemple, una dada, atenció oients, el 35% de la població diu que la situació econòmica és prou bona i el 56% diu que és dolenta o molt dolenta. El PIB puja, els preus pugen, com sabeu, que tots ho notem a les nostres butxaques, però els salaris no a la mateixa velocitat. Sempre hem parlat amb tu, l'altre dia també, hi havia un àudio que vam fer que la classe mitjana s'aprima, que també va ser un dels àudios més escoltats teus l'altre dia, Santiago, i per tant, en veritat és que estem en una situació que no som conscients, no? Però realment els preus pugen i els salaris no ha passat així a la mateixa velocitat, i això s'està notant, i cada vegada
bueno,
més.
Xantal, és el que comentàvem abans, l'economia dels serveis de baix valor afegit, hostaleria, restauració, turisme, tot això és cert que ocupa moltes persones. Es necessita molt de treball, però és un treball de baix valor afegit, de baixa qualificació, de baixa productivitat i de baixos salaris. Llavors, clar, és a dir, els polítics, per una banda, diuen que cada vegada hi ha més persones afiliades a la Seguretat Social, el que és cert, és a dir, és totalment veritat, però per altra banda, el PIB per càpita, a Catalunya, per exemple, ha caigut 12 punts en els darrers anys. És a dir, no es pot estar amb les dues posicions d'incrementar l'afiliació a la Seguretat Social i al PIB, i per altra banda, que els salaris pugin. Llavors, clar, hi ha dos relats. I això té una solució molt dolenta, És a dir, perquè això implicaria canviar de model productiu. Però no, sembla ser que els polítics no estan per aquesta llavor.
Ja, estic mirant dades sobre el salari brut mitjà anual, 29.540, uns 2.110 euros bruts al mes, 14 pagues, salari brut mensual mitjà, 2.386, i en aquest cas el salari més freqüent i el més habitual és 16.520 anuals, que aproximadament vol dir 1.180 euros en pagues, no? Per tant, és útil saber, no, això, el salari mitjà puja perquè les retribucions molt altes eleven la mitja, però el salari més freqüent doncs és el que percep el grup més nombrós de treballadors, i en aquest cas, quina reflexió faria, Santiago, amb aquestes dades?
Bueno, pues és el que he dit al començament, és a dir, que l'informe Fènix, parlant de Catalunya, ha posat de manifest que qualsevol salari per sota de 29.000 euros no és rendible. És a dir, no, no, és un salari subvencionat. Per això, pràcticament tot el sector turístic i el sector càrnic, a la vegada, són sectors que no estan generant el que estan pagant els seus treballadors. Hi ha una dada que és molt important, que també l'aporta l'informe Fènix. Els dos punts d'Europa on el sector del porc, de l'elaboració del porc, són més importants, són Catalunya i Dinamarca. Molt bé, a Dinamarca i a Catalunya els preus d'elaboració, els preus d'exportació, sí, són molt semblants. Però a Dinamarca els salaris són més del doble que a Catalunya. Per què? Perquè han invertit i hi ha tecnologia, cosa que a Catalunya no s'ha fet.
Molt bé. Santiago, hem d'acabar. Escolta, vull desitjar bon estiu, bones vacances. On vas de vacances? A la muntanya? Al mar?
No,
a la platja?
No. Anem al Cantàbric, que pràcticament sempre anem allà. És a dir, un poble relativament petit, de marítim, a la costa, es diu Arminsa. Hi ha uns quants graus menys que aquí.
Clar.
S'està molt bé.
S'està fresc en Cantàbria, eh? Molt bé. Aniràs a passejar, desconnectaràs una mica, no?, de la feina, perquè tu sempre estàs connectat a l'actualitat. Dic que a l'estiu desconnectes, no, Santiago?
Bueno, desconnectar del tot és impossible. Aquest poble no està a Cantàbria, està a Biscaia, eh?
Ah,
però
molt
bueno.
Bé, molt bé.
Sí.
Doncs escolta, molt bones vacances, Santiago, gràcies per aquesta temporada que hem compartit, i dir als oients del Revolució 4.0 que ens queden pocs programes, però que tornem a la setmana del 2 de setembre, a l'onzena temporada, i que el Santiago Niño Becerra serà amb nosaltres, i que el senyor portes unes quantes, no? Jo crec que
pues,
portes 8 o 9, sí?
Pues, o 10, sí, sí.
O 10, sí, sí. Sí, clar.
Sí, sí.
Ets un històric ja, del Revolució.
Jo, mai tant.
Clar que sí, home revolucionari. Ja saps que t'estimem molt. Gràcies, bones vacances, Santiago Niño Becerra, gràcies.
Igualment.
Revolució 4.0 amb Xantal Llavina a Catalunya Ràdio. Dissabtes a l'API Web i diumenges de 10 a 11 de la nit. Emprenedoria quilòmetre zero.
Oients, Barcelona és actualment el cinquè millor ecosistema de startups de la Unió Europea i el primer del sud d'Europa. Els ecosistemes de startups i d'innovació globals estan evolucionant des de models centrats en la digitalització de serveis cap al Deep Tech, on universitats i centres de recerca actuen com la principal font de coneixement i talent. És una nova onada d'innovació. Sing about that whole love is a brittle madness. Sing about it and know my sadness. Not false. Saludo la Gia Blasco, directora d'executiva d'empresa i emprenedoria de Barcelona Activa. Què tal, com estàs?
Molt bé, moltíssimes gràcies per la invitació.
Què tal? Estàs d'acord amb que deia que el futur de les startups Deep Tech és cada vegada també més important? Sí? Recordem a què ens referim quan diem Deep Tech, d'aquesta denominació de startups.
Sí, sí, absolutament. No? Ja ho avançaves tu en la teva introducció. Nosaltres a Barcelona Activa ho estem veient en els últims anys, no? Com passàvem d'aquestes startups on la seva proposta de valor era una digitalització d'un servei, no?
Sí.
Una botiga que posa una línia d'e-commerce, un Wallapop que crea un marketplace on hi ha una part de demanda i una part d'oferta, i així moltíssims models. I ara estem ja en un punt on ja no basta tenir aquella inversió que puguis anar fent molt ràpid al teu negoci, sinó que aquells productes de base tecnològica on el talent és important, on la tecnologia és important, on el coneixement és important, són els que estan tenint un gran interès ara mateix.
Clar que sí. En aquest cas, avui tenim un exemple d'un tipus de startup. Es diu Brain Focus, un emprenedor que va cofundar i dirigeix Manel Vila Vidal. Què tal, com estàs?
Bon dia, molt bé. Moltes gràcies.
És el que feu vosaltres, amb intel·ligència artificial, no? Com explicaries
sí.
el que feu?
Mira, començo donant un context molt senzill. Un terç de tots els pacients que tenen epilèpsia no es poden tractar amb medicació. La medicació no funciona per curar les crisis.
Sí?
I la solució per aquests pacients és extirpar el teixit cerebral on comencen aquestes crisis.
I com es fa això?
Això és un merder, perquè els metges per diagnosticar han de fer moltes proves diagnòstiques, a vegades posen fins i tot elèctrodes a dins del cervell per veure les senyals, per buscar on comença, quin és aquest focus calent que s'haurà de treure. I això es continua fent de manera visual, com es feia fa anys. I nosaltres el que estem fent, estem desenvolupant un software per ajudar els metges en aquest diagnòstic, per integrar totes aquestes diferents proves i ajudar a localitzar aquest focus calent que el metge haurà de tenir en compte quan faci la cirurgia.
Val. Per tant, Manel, com us ajuda participar també a Startup Lab, és a dir, perquè agafeu idees per incloure la vostra empresa. Què em diries, no?, en aquest cas, per desenvolupar tecnologies? Per què us ha servit?
Bueno, mira, comentàvem abans d'entrar que la primera cosa, nosaltres vam participar al programa de preacceleració de Barcelona Activa i crec que allà la primera cosa va ser perdre la por, perquè nosaltres venim del món acadèmic, havíem fet portem 15 anys de recerca, i a vegades des del món acadèmic tens una mica de por, no? I ens van ajudar amb el programa de preacceleració a tirar endavant, no? Que t'has de tirar a la piscina.
Clar,
si vols.
És que vens de la universitat, no? I dius, per on començo, no? La sensació és a dir, quan tothom vol muntar una empresa, una idea, és per on començo, no? Els diners, el finançament, l'equip, no? Contractes, no? Imagino.
Sí, sí. Això, tot al principi, entendre tot això, descobrir que realment et fa il·lusió fer-ho, tens por, però mira, l'has de superar, sí, i has de tirar-ho endavant. Jo diria que aquesta va ser la primera cosa. També ja vam treballar molt el tema de com presentar. I després, bueno, estem incubats, de fet, a la Startup Lab actualment. O sigui, estem en els espais de Barcelona Activa, que són fantàstics. L'equip de Barcelona Activa, estem encantadíssims.
Clar. Escolta, hi ha molt talent en l'àmbit acadèmic barceloní, per tant, això pot evolucionar cap a moltes més empreses, no? Em diries com Brain Focus, no? En aquest sentit, sí?
Moltíssim. La veritat és que ja ho deia abans, ara mateix el talent és un dels punts forts de la ciutat de Barcelona, pels centres de recerca, per les universitats, per les escoles de negoci que tenim, i estem fent bandera d'això i aprofitar-nos al màxim. L'exemple és el Manel, hi ha molts altres com el Manel que estan decidint donar un pas endavant i realment fer que la recerca realment arribi al mercat i que tingui un impacte considerable. I bueno, el context ens ho afavoreix, no? L'entrada de noves tecnologies com pot ser la intel·ligència artificial, com pot ser la supercomputació de càlcul, això fa que indústries com la de la salut, com la de l'energia, inclús ara mateix, no?, amb tot el tema geopolític que estem vivint, la indústria de la defensa, ara mateix estiguin en el punt de mira.
Clar que sí. Manel, tu has fet estades a universitats de fora, no? Què et diuen, que els expliques que tu investigues a Barcelona, no? Quina diferència hi ha? Què et diuen?
Primer sempre hi ha la broma, el comentari simpàtic del bon temps, que sembla una broma, però no és una broma. Hi ha molts investigadors que evidentment venen, perquè Barcelona és un centre d'investigació, sobretot en el sector biomèdic, que és el nostre sector, molt potent. Hi ha el centre de recerca biomèdica, per exemple, el parc de recerca biomèdica davant davant del mar. Barcelona és un centre importantíssim de recerca en aquest sector, però després tenim valors afegits, o sigui, la cultura que tenim, la manera de viure, el bon temps, o sigui, tot això és una cosa que atreu molt, i jo crec que a vegades potser no ens ho creiem prou.
Molt bé. Tinc entès que han de ser matemàtic i físic, t'agraden molt les llengües, sí?
Sí, 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 és així.
Explica'm una mica, l'audiència, quines llengües coneixes?
Bueno, el tema de les llengües comença de bastant petit. Quan tenia 16 anys vaig començar, a part del català, castellà, anglès, francès que havia fet a l'escola, vaig començar a estudiar rus, i des d'allà no vaig parar mai, no? Després he après una mica d'italià, he fet una mica d'alemany, eslové també, vaig estudiar una mica per una parella que vaig tenir que era mitja eslovena.
Per això jugava una mica, no? Digue'm alguna cosa. Quants idiomes saps? 8?
7 o 8,
va,
sí.
Digue'm alguna cosa amb els 8 idiomes, no? Podem fer aquest joc, sí?
Podem fer aquest joc.
A veure, quina frase.
No, perquè tampoc el nivell és tan alt.
Alguna cosa que puguem dir? Què diries?
Hi ha очень рад быть здесь с вами. Això és en rus, que he dit que estic molt content d'estar aquí amb vosaltres avui.
Oh, que bé, no? Escolta. És que, a més, saber idiomes estimula el cervell. Va molt bé pel cervell, no?
Absolutament. Com a mínim per mi és fonamental, perquè també és una manera de desconnectar, i a part, a mi m'agrada molt viatjar, i m'agrada quan viatjo poder parlar amb les persones. M'agrada conèixer la cultura de manera directa, no? Que no sigui només a través d'una guia de viatge. I a mi sempre m'ha obert portes el tema dels idiomes.
Clar, avui amb la teva empresa, clar, estàvem parlant, no et visualitzes d'aquí 5 anys, no? Perquè què signaries haver assolit, no? En aquest cas, que la companyia de solucions neurotecnològiques, què vols que passi?
5 anys jo crec que és un bon horitzó. A mi m'agradaria que el producte que tenim o que estem acabant de desenvolupar, estem en fase precomercial,
sí.
Estem tancant el primer producte i validant-lo ja en hospitals. A mi m'agradaria aquest primer producte, que tracta, seria pels casos més complexos, aquest ja s'estigui utilitzant, estigui adoptat en sistemes públics de salut, i també ens agradaria estar als Estats Units, i que sigui... Home, s'ha d'apuntar al líder de mercat. No, és apuntar molt alt, però jo crec que ens hem de marcar aquestes fites altes. I després estem treballant amb que el producte pugui cobrir més casos, i que ens agradaria també haver incorporat en aquest producte altres proves diagnòstiques i estar començant a explorar altres vies altres malalties en les que es pugui utilitzar el producte.
Molt bé. Quan sou ara l'equip?
8 persones, som 4 fundadors i 8 treballadors en total.
Segur que Crisis Gear, eh? Bernat Amanit Gear, la intenció és seguir doncs, impulsant startups com la del Manel, no? A casa nostra, a Barcelona, perquè realment, no? Aquestes startups que surten de la universitat, no? De gent molt brillant, no? Amb idees boníssimes, puguin al final crear una empresa, perquè idees n'hi ha moltes, no? Però a vegades és això com ho fem real, no? Com muntar aquesta empresa i que funcioni, no? Gear?
I tant. Nosaltres continuarem donant oportunitats, acompanyant a totes aquelles persones emprenedores que vulguin emprendre, i sobretot donar-los recolzament, suport i coneixement perquè aquest viatge pues, sigui una mica més senzill, que ja sabem tots els que estem treballant en aquest àmbit que no ho és ni molt menys.
Molt bé. Doncs escolta, Manel, felicitats, que vagi molt bé, que ajudeu molt a la investigació i a la sanitat, per tant tots ens beneficiarem, i que ja doncs, continuem aquest esforç pel talent, no? I perquè hi hagi, sempre ho diem aquí, no? Més emprenedors i emprenedores a casa nostra. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
L'esperit humà ha de prevaler sobre la tecnologia. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
Atenció, oients, a aquesta frase, en un moment en què la IA automatitza tot allò que és repetitiu, la creativitat deixa de ser un luxe per convertir-se en una eina de supervivència. I avui saludem el Pepe Serra, que ens presenta un llibre molt interessant. Què tal? Com estàs?
Hola, molt bones.
Jo no sóc creatiu, aquest llibre... Jo no sóc creatiu, què vol dir? Això és veritat o mentida, Pepe Serra? És una fake news o és veritat?
Bueno, no deixa de ser una gran mentira. Al final és una provocació perquè tothom que vegi el títol del llibre caigui la trampa, sí.
Clar, perquè en aquest cas el Pepe és autor d'aquesta frase. Explica'ns, no? Perquè abans deia que la creativitat acaba sent supervivència. Uh-huh. I què està passant, no? Amb la IA i la creativitat, què em diries?
Bueno, al final el que està passant i el que passarà és que la IA el que fa és pensar linealment, no? Pensar entre cometes. I si nosaltres el que fem és pensar linealment o pensem com la IA, anem a un carrer sense sortida. La millor manera de sobreviure en aquest context és pensar d'una manera diferent, i una manera de pensar diferent pot ser el pensament creatiu.
Ja. El que passa que la IA, hem de pensar també que és una eina tecnològica que té a vegades un coeficient intel·lectual més superior a nosaltres, eh? Mm. I hi ha algunes consultes creatives que jo li puc fer. Home, té idees, perquè pot consultar pot consultar molts llibres en 3 minuts i el meu cervell no tant, no? Mm. Què em diries?
Sí, està clar. Fixa't que un cop més el que fa la IA és pensar linealment, no? Pensa de manera molt ràpida, i si nosaltres pensem d'aquesta manera, si llegim un llibre ho llegirà molt més ràpid que nosaltres. El que passa que és cert que no entrarà en uns registres que no pot accedir, i nosaltres sí. Nosaltres hem d'anar a aquests nichos on sí que podem, i aquí entraríem doncs, les maneres d'interpretar aquest llibre, de treure les metàfores o de generar nous continguts, que la IA no pot fer-ho.
Per tu què és la creativitat? O sigui, per ser creatiu, Pepe, què és ser creatiu, em diries?
Hi ha moltes definicions en el mercat del que ser creatiu, però per mi al final és una connexió de punts que de per se són inconexos. I trobar un contingut o generar un concepte a través d'aquests punts que teòricament a primera vista no hi ha una connexió lineal o natural.
Val. En aquest cas, Pepe, tu sí que ets creatiu perquè has publicat com a il·lustrador a diaris tan prestigiosos, tan sí coneguts com The New York Times, Le Monde, The Wall Street Journal. També ets docent investigador en creativitat i pedagogia, no? Mm-hmm. O sigui que felicitats. Tu dius, dir que no ets creatiu en realitat és una rendició. Per què ho dius, no?
Bueno, jo crec que al final quan som creatius requereix, en aquest pensament creatiu requereix un esforç. I aquest esforç no tothom està predisposat a fer-lo. No? Si volem pensar de manera creativa, necessitem dedicar-hi hores, necessitem aprendre del procés creatiu, necessitem que ens l'ensenyin. No? Una de les meves feines de la universitat és aquesta. No? Jo des de l'ESD intento, no?, ensenyar a exercitar aquest pensament creatiu. Però clar, tot això implica un temps, unes hores, i en aquest context que vivim és molt, molt, molt difícil. El que intento dir en aquest llibre també és que molta gent s'acaba rendint o no exerceix la creativitat o busca una excusa, no? I aquesta excusa senzillament és perquè a vegades no estem disposats a buscar solucions que requereixen, no?, aquest esforç o aquest treball.
Val. Fem algun exercici per ser creatiu. Jo em dedico a la creativitat, és a dir, si ara em diguessis, va, Xantal, hem de pensar idees pel revolucionari, hem de fer un exercici en directe de la temporada que ve. Sí. Jo estic pensant seccions noves.
Sí.
Estem fent un exercici de creativitat en directe. Seccions noves pel revolució. Com puc ser més creativa? Què em recomanaries?
Jo el que intentaria és no buscar la solució ràpida, instantània, no? Perquè això seria una manera bastant exitosa, possiblement, però el que trobaríem no tindria molt de sentit, no? O seria una solució bastant lineal, no? Que això li podem preguntar un cop més a la IA, ens donaria aquesta solució.
Sí.
El que buscaria és maneres d'evolucionar, de buscar solucions diferents, i això es fa a través de molts recursos. No?
I recursos,
a vegades no estan vinculats en la feina, en el dia a dia, on buscar o fer un típic brainstorming. No, no té res a veure amb això. Jo us diria que, per exemple, us avorríssiu. No? Us passéssiu tot un matí intentant que el vostre cervell entrés en col·lapse. Que no donar-li solucions fàcils, no donar-li registres, i el cervell, quan s'avorreix, intenta sortir d'aquesta dissonància. No tenir el mòbil al costat, no tenir pantalles, no tenir grans referents.
Perdona, m'estàs dient que si m'avorreixo és quan em surten idees de seccions del Revolució?
Sí, correcte, va per aquí una mica la cosa. Sé que sembla una paradoxa, però és així, tal qual. Per exemple, una de les grans maneres d'avorrir-se en aquest...
Com? Perquè jo no tinc temps ni d'avorrir-me.
Correcte.
Com és? Com, explica'm una tècnica per avorrir-te.
Aquest és el gran problema, que no tenim temps per avorrir-nos.
Explica'm una tècnica. Em sembla molt divertit. Quina tècnica és?
Per exemple, en el meu cas, hi ha un esport que jo ho diu molt i que diuen que és molt necessari per fer, que és la natació. Quan estem nedant, no podem fer absolutament res més que seguir una rutina molt, molt, molt marcada, on no tenim inputs visuals pràcticament, no podem escoltar res excepte el soroll de l'aigua, i apareixen coses fantàstiques. El cervell es comença a avorrir, entra en dissonància i busca connexions d'allò que ja té de manera inconscient en el cervell. I ens començaràs a trobar coses molt interessants que, òbviament, hauràs de relacionar-les, aquí hi ha una preparació prèvia de com vincular o com connectar aquests punts que van apareixent, i després a intentar-los traspassar en algú, en un context com pot ser un programa de ràdio.
Molt bé. El llibre és un manual per aprendre a ser creatiu? O què em diries? Aquest llibre, el teu llibre, puc ser més creativa? Sí?
No és ben bé un manual. La intenció primària era que fos un, com vaig parlar amb l'editorial, amb Experimenta, era que fos un llibre d'exercicis metodològics de creativitat, però no tenia molt de sentit. Si volia ser coherent a mi mateix, el que havia de fer és intentar fer un procés de reflexió, intentar explicar com jo visc la creativitat en el meu dia a dia, no només a través de la premsa o de la feina d'il·lustració, sinó també com a professor. He estat durant molts anys professor de secundària, estic professor a la universitat i estic amb creació de nous continguts, i al final aquesta creativitat neix de buscar aquests punts, no? El que jo intentava era explicar això, no? Com puc preparar una classe, no?, de manera creativa, com puc preparar una nova il·lustració de manera creativa, no? I el que intento ser fer en aquest llibre és ajudar a molta de la gent que no exerceix aquesta creativitat i intentar acompanyar-los, no donar-los solucions.
avui parlant d'aquest llibre Jo no sóc creatiu, que la persona que tinc davant sí que és molt creativa, i tu dius que al capítol 3 el dius que la creativitat s'entrena, anem a entrenar, perquè ens hem quedat a mitges amb aquest exercici. I escolta, a mi m'interessa, clar, tu no coneixes totes les seccions del Revolució. Per tant, ara et dic, Pepe, fes-me un exercici, de què parlaries? Una secció.
Jo buscaria una secció que no tingués res a veure amb el que teniu fins ara, i que intentés provocar a la gent i que intentés arribar a solucions inesperades, no? Sempre dic que la creativitat bona o és exitosa com aquell acudit que que triguem una mica que ens faci gràcia. Quan et passen 2 o 3 segons, aquell acudit ens fa gràcia,
sí.
És aquell punt, és quan hem aconseguit exercitar la creativitat. Si aconseguim això amb allò que fem, en aquesta secció, haurem tingut un bon resultat. No donar-ho fàcil, no ser literals.
Però no m'has dit el tema, eh? Quin tema et refereixes?
No podria dir un tema en concret. El que sí que et buscaré, et puc donar el nicho o l'espai.
Sí, sí, i digue'm aquest, quin nicho.
Jo seria un espai de reflexió, que intentés que la gent s'analitzés a ells mateixos d'una manera molt dinàmica i àgil, òbviament, no podem entrar en coses molt profundes, i si són capaços de que la gent que ens escolta faci un procés de reflexió i arribi a una solució, tot això en un procés molt ràpid, crearem empatia, no? Generarà una sèrie de connexions neuronals, i aleshores aquesta empatia anirà directament cap al vostre programa.
Digue'm les persones més creatives del món per tu, o que t'han inspirat o que t'agraden.
Jo et diria, per exemple, un dels meus grans referents és Gianni Rodari, va escriure un llibre fantàstic que es diu La gramàtica de la fantasia, i aquí hi ha un munt de jocs creatius que jo els utilitzem molt a classe, que ens poden ajudar molt a incentivar la creativitat, a catalitzar-la.
Rosalía és creativa?
Jo crec que és creativa en quant al personatge que ha creat, mai millor dit. Són gent que són capaços d'interpretar l'espai on viuen i identificar un nicho molt, molt impactant i apoderar-se d'ell.
Bad Bunny és creatiu?
En el mateix aspecte, exactament igual. Diria el mateix cas. Fixa't, no són virtuosos, la virtuositat ja no és un què. Em refereixo més a Bad Bunny, perdó. I són capaços d'interpretar allò que els envolta, de manera excelsa.
Altres personatges de la història que vulguis destacar, si van ser creatius o no van ser creatius, per exemple, dones com Frida Kahlo, Coco Chanel, em diries, han estat creatives?
Frida Kahlo, absolutament, va ser creativa, i a més en el context que li tocava viure, o era creativa o no tenia èxit. Imaginem, no?, que hagués passat si Frida Kahlo hagués estat home, no?, hagués evolucionat més, o possiblement no. Possiblement el ser dona va necessitar ser més creativa per poder ocupar aquest espai que li pertocava. No tinc respostes en això.
Clar. Tu, quan observes, és a dir, jo ara miro algú, un escriptor, un cantant, un periodista, tu quan detectes que aquesta persona és creativa, quins ingredients ha de tenir quan veus que aquest format o una persona és creativa?
Sobretot quan fa coses que no espero. La creativitat neix de connectar coses inesperades. Si allò que fa ho espero, és predecible, no? Jo ho previsc, doncs sabré que no és creatiu, si compleix una linealitat, no? I això podríem extrapolar en aquest programa de ràdio, no? Si jo sé que el proper que vindrà serà X i parlaran de Y i Z,
sí.
Aleshores es produeix una linealitat i abandona la creativitat, no? El que hem de fer és anar de X a Y i Z, però per uns camins inesperats.
A veure, tornem-ho a repetir. Hem d'anar a X, Y i Z per camins inesperats.
Correcte, sí, sí.
Però cansa molt, a vegades, també ser creatiu.
Cansa moltíssim.
Oi que sí, perquè quan has de pensar molt, no? El cervell s'esgota, és a dir,
molt.
No t'ha passat? A mi m'ha passat amb reunions de brainstorming, mm-hmm. No? Quan ets creatiu, que ens mm-hmm. hem d'inventar. Hi ha un desgast d'energia important, no?
Sí, sí, ja et dic, ara que estem a la universitat preparant els nous cursos de l'any vinent, aquestes reunions són esgotadores. Per què? Perquè estem tot el rato buscant camins que no siguin previsibles, no? I aquesta cerca, aquest divagar que ens porti cap a camins exitosos, són molt, molt, molt esgotadors. Sí.
Molt bé. Escolta, què em diries? No sé, a la vida, realment, tant a la feina com a la vida personal, necessita la paraula creativitat és fantàstica, no? Jo crec que li estem dedicant una secció a parlar d'una paraula que és la creativitat, que és on neixen les idees, on neixen les propostes, o on neixen els esdeveniments, no? Vam parlar de Gaudí, no? Per exemple, Gaudí, estaries d'acord que ha estat un gran creatiu, no?
Sí, exacte. Gaudí és un gran creatiu, o va ser un gran creatiu, òbviament, sobretot perquè les solucions que va portar eren inesperades un cop més. Ens va donar algo que no existia, ens va donar quelcom que era completament fins i tot dissonant en el context, no? La gent no esperava trobar-se allò i va començar a crear quelcom nou, eh? I aquí està la creativitat.
Molt bé, hem d'acabar. Pepe Serra, m'ha agradat conèixer't. Jo no sóc creatiu, que no és veritat, perquè sí que ho ets, i a part tens totes les eines, eh? Per ser-ho hem après una mica més a ser creatius. I per acabar, quin titular posaries tu a la secció? Perquè clar, ara t'he de fer de creatiu, o sigui, que si és creatiu, que acabis tu la secció. Què diries?
Podríem posar "Nosaltres sí que som creatius" o...
Molt bé, "Nosaltres som creatius", clar que sí, eh? Per tant, aquest pensament diferent que s'aplica, perquè al final tothom, no?, la seva feina d'aplicar la creativitat, no?, pensar diferent, i sobretot que venen les vacances, avorrir-nos.
Sí, sobretot, sí.
Avorrir-nos, sí. I que llavors surten les idees. Felicita't, recomanem el teu llibre, gràcies.
Moltes gràcies.
Revolució 4.0, Catalunya Ràdio. Desena temporada amb Chantal Llavina. L'Àgora Digital.
A veure, oients, sabeu què són els bessons digitals? N'hem parlat ja alguna vegada aquí al programa i avui en volem parlar posant exemples molt clars per entendre bé com funcionen, quina utilitat tenen, perquè vivim, com sabeu, en un món cada vegada més complex. Les ciutats creixen, el turisme es concentra en determinats espais, els recursos naturals estan més tensionats, les infraestructures han de ser més resilients i, per tant, en aquest context, els bessons digitals són d'enorme utilitat. I una cançó... aquest tema amb dos experts que coneixen molt bé, és l'Anna Forment, és sòcia de NTT Data, i l'Eduard Martínez, director de bessons digitals d'aquesta companyia. Què tal? Com esteu?
Molt bé. Hola. Molt bé.
A veure, és la primera vegada que dic la frase "director de bessons digitals", per tant, és una feina molt innovadora, feina estaríem nova, d'acord, eh?
És innovadora,
sí. I per tant, et toca que m'expliquis, sobretot, des d'una senyora gran a una nena petita, què és un bessó digital. Què em diries? Com ho expliques?
A veure, un bessó digital és una representació virtual d'un element que existeix a la realitat.
Val.
I això es pot fer tant en la simulació digital d'una ciutat, d'un aeroport, d'una planta de producció industrial, fins i tot en algun moment hem parlat també d'òrgans digitals, i per tant és una representació digital d'una cosa que existeix.
D'òrgans digitals vol dir que existeixen, perquè si s'ha d'assajar una operació, per exemple, no? Tens aquest òrgan que pots assajar i després opera realment, no? Seria així? Sí.
La resposta curta és aquesta, però és veritat que estem encara investigant bastant en aquest àmbit.
Clar, i aclarim que no és una recreació en 3D, és una còpia virtual d'un mapa, no? És molt més, no?
Correcte, sí? és molt més. Potser molta gent el que espera és que sigui una maqueta 3D o que sigui un mapa digital que sigui molt bonic, però no és només ben bé això, no? Parlaríem d'una representació digital, que sí que és una part, però al final el que fem és integrar dades, integrem models, integrem temes de simulació, temes d'IA, i al final la voluntat final és que ens poder entendre què és el que està passant, anticipar coses que poden passar i prendre decisions, que és la part més important.
Per tant, aquests bessons, com em deies, es pot aplicar a una ciutat, a una illa, no? Una infraestructura, no? La seva utilitat és infinita. Per què està tan de moda ara? Per què en parlem tant dels bessons digitals, em diries?
Bueno, realment és una tecnologia que aplica gairebé qualsevol cosa que pugui imaginar.
Sí.
I això el que ens permet és poder fer simulacions sobre la realitat. És a dir, permet tenir una representació digital del que explicàvem abans, no? Una ciutat, un hospital, una planta de producció, però davant de la complexitat que tenim ens permet poder simular escenaris de futur. I això és la principal aplicació dels bessons digitals.
Poseu-me exemples, no? Perquè en una ciutat li podem posar sensors, dades de mobilitat, sobretot perquè no haguem de fer tant de trànsit, per exemple, dades del temps, no? És a dir, poseu-me exemples reals que heu treballat vosaltres. Sí.
O sigui, es poden fer moltíssimes coses amb un bessó digital. Al final, el que hem de pensar és que té dues parts importants. La primera és representar coses que passen, no? Al final, és el que volem és adquirir informació del que està passant dintre d'aquesta ciutat. Imaginem una ciutat com Barcelona, i el que volem és tenir la informació de tot allò que passa, la informació dels sensors, dels semàfors, de l'enllumenat, de què és el que passa, interaccions que passen, incidències que hi ha al voltant del dia, i tenim tota aquesta informació per poder representar-la. Aquesta part és molt important, però la part més important és la del futur, la de poder anticipar escenaris. És què passaria si em dono una situació en la que tinc una emergència en un punt concret de la ciutat? Com puc actuar davant d'aquesta situació concreta? Llavors, aquesta anticipació dels escenaris, poder jugar amb ells, seria realment important, seria una de les eines més importants que té el bessó digital.
Ja, per exemple, si ara que anirem de vacances tots, dic que un bessó digital pot integrar, per exemple, informació sobre platges, sobre meteorologia, no? Serveis de socorrisme, no? Que seria correcte. Per tant, on s'utilitza i qui l'utilitza, no? Normalment?
Sí, clar, a veure, o sigui, finalment el bessó digital, al final, no està pensat només pel ciutadà o pel turista. No? En un cas de platges com el que mencionaves, el focus principal no és que el turista tingui més informació, que sí, que és una part molt important, però hi ha una part de gestió que és tan important com el que veu el ciutadà. No? A vegades pensem en un bessó digital i dius, aquesta és l'eina del bessó digital? No, aquesta és una part només. No? Jo poder informar el ciutadà, informar el turista de com està l'estat de les platges o alguna cosa d'aquestes, que és molt rellevant. Però la part important és la de gestió, que és tot el que hi ha al darrere. És que la persona que està gestionant el turisme de la ciutat pugui anticipar escenaris i dir, doncs en aquesta platja tindré un problema d'aquí 3 dies. Si tinc 1.000 turistes més que arriben en aquesta destinació, en aquest moment concret, tindré un problema encara més gran. Llavors és anticipar aquests escenaris i veure quina seria la millor manera de resoldre aquestes situacions concretes. Això és la part més important i moltes vegades no és la part que la ciutat sí que veu, perquè només veu una petita eina que l'està mostrant com està l'aforament d'una platja en concret.
Eduard, tinc entès, a veure, a les Illes Balears hi ha un projecte important de bessó digital. En què consistirà, quina utilitat tindrà aquest bessó digital a les Balears?
Sí, realment és un projecte molt maco. Juntament amb el govern de les Illes Balears, en fons MRR, hem muntat un bessó digital amb tres temes que són centrals. El primer és un tema de gestió turística, que és fonamental a les Illes Balears. O sigui, si només hi pensem que hi ha 19 milions de turistes que visiten les Illes Balears amb una població que té 1,2 milions de residents, imaginem l'impacte, no? Són 15 vegades la ràtio turistes amb residents. Que si la pensem a Catalunya, Catalunya té poc més de 3 vegades aquesta ràtio, per tant és molt diferent. Tenim un segon tema que és molt important, que és la gestió dels recursos hídrics. Com qualsevol punt a la Mediterrània, la gestió de l'aigua és superimportant. I tenim un tema d'emergències i de seguretat, que marquen la diferència respecte a altres destinacions. Per tant, el projecte el que fa és rebre informació sobre l'estat de les platges en cadascun dels punts de les illes.
I també de les persones que van a la platja, és a dir, ara m'imagino, aquest estiu la gent que anirà a Mallorca, a Menorca o Eivissa o Balears, sabrà, per exemple, una de les platges més concorregudes de Menorca, Son Saura, no?, que tothom... Per tant, tindrà, imagino, no?, que l'Ajuntament de Menorca sap la gent que hi haurà, no?, quan vas al pàrquing a les 7 del matí ja no es pot aparcar,
no es pot aparcar.
Has de llevar molt d'hora. I què permetrà aquest bessó? Que pugui controlar més doncs, els aparcaments, és a dir, perquè ho entengui tothom, sí?
Sí, al final el que vols és juntar tota la informació que tinguis. Tens una informació que ve de socorristes, que és com està en estat real l'estat de la platja. O sigui, aquí ja t'està dient el socorrista, és aquesta platja està molt plena, està poc plena, en aquest punt sí que pots arribar. Un segon punt és el tema del pàrquing que estaves mencionant. El pàrquing és important perquè a vegades la platja no està plena, però el pàrquing sí que està ple, per tant no pots aparcar. També hi ha informació que tenim de sensòrica, de càmeres que estan detectant el volum de persones que hi ha en un punt. O sigui, al final és juntar tota aquesta informació que és disponible, que és molta, juntar-la, treballar-la i poder donar-li al turista la millor informació possible, per una banda. I la segona és gestionar-ho bé. És poder recomanar altres punts, altres indrets que són interessants dintre de les Illes Balears per intentar que el turista no vagi sempre a les mateixes zones, sinó que es redistribueixi dintre del territori.
Clar. Per tot el que expliqueu, en aquest cas, Anna, em diries que el bessó digital ja no és només tecnològic, sinó també de gestionar totes les dades, no? Em diries què destacaries en el teu cas?
Exacte. En aquest cas, o sigui, la tecnologia, com sempre, és una eina que està al servei de la gestió i, per tant, és poder disposar de la informació en temps real i en informació de futur per poder fer una gestió adequada. Ara ens hem centrat en la gestió pública, però també es pot aplicar en la gestió privada de la indústria per l'optimització i en l'àmbit públic doncs, per la gestió territorial, la gestió urbana, la planificació, tot el tema també aplicat en àmbit sanitari, per exemple, de planificació.
Reflexió final, en àmbit sanitari, Anna, Eduard, què diríeu? Què és el que passarà també gràcies a aquests bessons digitals? Què destacaríeu, Eduard?
Bueno, jo crec que aquí en aquest cas, o sigui, els bessons digitals, no cada bessó digital és igual, hi ha molts bessons digitals i cadascun diferent. Tu podries aplicar-ho en un procés que sigui molt senzill o en una gestió d'un territori que seria completament molt diferent. I pots aplicar diferents tipus. Pots aplicar una visió general d'informació sobre el que t'està passant o pots analitzar un procés que sigui molt més complex amb escenaris de predictius de què passarà a futur. L'impacte al final, com dèiem abans, es pot veure de cara al ciutadà o és un impacte més de gestió? I hem de pensar en aquestes dues parts també, que són importants. I la tercera són les dades. A vegades no tenim bones dades.
Clar.
I fer una gestió amb males dades, al final és com fer una mala gestió. I això és important tenir-ho.
Titular final teu, Anna.
A veure, el que és important de futur pels bessons digitals és que cada vegada tenim més informació i més dades, i per tant les podem explotar. Tenim la intel·ligència artificial, tot i que el bessó digital no és només intel·ligència artificial, treballa amb la intel·ligència artificial i per tant es pot aplicar. I com a tercera idea que crec que és molt important, en entorns complexes i d'incertesa, els bessons digitals ens permeten fer anticipacions d'escenaris de futur.
Molt bé. Doncs moltes gràcies. Estarem pendents d'aquests bessons digitals i sobretot pendents del que passa també a les Illes Balears. Gràcies als dos. Una abraçada.
Gràcies a tu. Gràcies.
Catalunya Ràdio. Revolució 4.0. Amb Chantal Llavina.
Acabem el programa, oient. Recordeu, aquest estiu, Revolució, els millors moments de 11 a 12 de la nit, del 20 de juliol fins a finals d'agost, de dilluns a divendres a l'antena de Catalunya Ràdio. Tindreu els millors moments de Revolució, no us ho perdeu. Per tant, aquest estiu serem amb vosaltres. I, com sempre, acabem amb una frase cèlebre per pensar, en aquest cas, del filòsof xinès Confuci. Diu això: aprendre sense reflexionar és malgastar energia. Per tant, esperem que aquest estiu penseu, sobretot apreneu, sempre és important no deixar d'aprendre mai i reflexionar. Moltes gràcies a l'equip del programa, molt important, com sempre, Júlia García. Avui també amb el gran Cesc Bertran, un dels tècnics de luxe que té aquesta casa, Catalunya Ràdio, Gerard Gil, Jordi Pi, Jordi Portals. Gràcies, oients.